Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
Recull de poesies del seu llibre Sons i ressons, de Rosa Galzeran, amb el poema Llibertat. Deixa'm volar des l'espai, amb vol obert, com una au damunt un mar inquiet. I esmicolant les cadenes, lliure seré com una ala de blanca llum i de somni. Un somni fos dins gresols, de sons de pau, com un camp d'il·lusions eternals. Tindré en el cor l'estelada i amb un conreu de nit tendre embrostaré llucs de vida. I en goig plaent, cada jorn modularé mil cançons de llibertat dins l'est.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
El primer diumenge d'Advent és també el diumenge de la paraula. Per això, i amb motiu de la Setmana de la Bíblia, que es celebra del 21 al 27 de novembre, Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula. Fes un donatiu de 9,95 € i rebràs un exemplar de la Bíblia popular il·lustrada per Perico Pastor perquè la regalis a qui tu vulguis. Informa't sobre com rebre-la a casa al 93 409 2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O si ho prefereixes, vine a fer el donatiu a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat. Setmana de la Bíblia. Ràdio Estel, mitjà de comunicació oficial.
Llums de Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i el 93 409 2770. 93 409 2770.
Entre dos mars és el nou treball de la soprano catalana d'origen indi Indira Ferrer i el gran pianista Antoni Mas.
És l'hermosa de l'ardiente sol bajo su cielo azul, adorable trigueña de todas las flores, la reina eres tú.
Un viatge d'havaneres entre Cuba i Espanya, interpretades amb veu lírica, tal com es cantaven als salons de l'Havana colonial. Entre dos mars, el nou disc d'Indira.
Adorable trigueña de todas las flores, la reina eres tú.
Vols posar el teu granet de sorra i ajudar els nostres mitjans a continuar amb la seva tasca? Doncs prova sort amb nosaltres. Compra ja les teves participacions per la Loteria de Nadal del número que tenim a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el 59.605. 5 euros per participació, dels quals un serà la teva aportació. Tens temps fins al 13 de desembre. Passa per Ràdio Estel a buscar la teva sort. Comptes de Belloc 6769 de Barcelona. Més informació al 93 409 27 70 i a loteria@radioestel.cat.
Si doncs jo, que sóc el mestre i el senyor, us he rentat els peus, també vosaltres us els heu de rentar els uns als altres. Us he donat exemple, perquè tal com jo us ho he fet, ho feu també vosaltres.
Joan 13, 14, 15.
Les passions segons Rafael Argullol. Un espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Les passions, segons Rafael Argullol. Un espai per meditar sobre les pulsions que belluguen el món. L'amor, l'amistat, la ira, el mal, el passat. Les passions, segons Rafael Argullol. El moment que buscàvem per fer una pausa i asseure'ns a parlar-ne. Amb Rafael Argullol, en conversa amb Fèlix Riera.
Avui, l'exploració.
Bé, estem aquí un dia més per parlar de passions. Avui la passió que ens ocuparà és l'exploració com a passió. I m'agradaria, com a pòrtic, diguéssim, de la conversa d'avui, simplement exposar ràpidament a Rafael Argullol una mica els aspectes que, a part d'altres que podem tractar, a mi m'ha suggerit aquesta passió que impulsa, per altra banda, a molta gent a superar els seus propis límits, no? Els tòpics situen l'exploració en l'àmbit de la superació física o dels elements, explorar el Polo Nord, Àfrica o l'espai. Això, sent veritat, no és l'únic àmbit que hem de tractar l'exploració com a passió. Hi ha una exploració vinculada al coneixement, superar els límits artístics o intel·lectuals. Tant explorador és l'escriptor Chatwin descobrint o descobrint-se ell mateix a la Patagònia, com a l'escriptor, a l'espia, a l'amant, al filòsof, a l'alquimista, Giacomo Casanovas o Vivant Denon, que va ser conservador del Louvre, espia, gravador, col·leccionista i conqueridor, junt amb Napoleó, d'Egipte. L'exploració com a superació, com a viatge al desconegut, com desbordament dels límits. De fet, l'exploració com a passió té molt a veure, connecta, amb la curiositat, el coneixement, el mal, la conquesta i, sobretot, el descobriment. És a dir, que quan explorem, el que estem fent, en tots els casos, és descobrir. De tots aquests àmbits de pulsió que don l'exploració, quin és el que tu creus que constitueix el nucli de l'exploració?
Jo crec que hi ha un mite europeu, gairebé podríem dir el mite europeu modern per excel·lència, que és el mite de Faust, que és el que sintetitza millor la tendència humana a l'exploració amb els seus límits i també amb les seves transgressions. A la història de Faust, que és un mite que sorgeix al Renaixement, que es dona en moltes encarnacions literàries, la més famosa és el segle XIX, la de Goethe, però que n'hi ha moltes. Faust és un personatge que arriba ja a la vellesa, és un home gran, i ha estudiat molts camps, ha fet jurisprudència, teologia, medicina, etc., però es sent completament insatisfet perquè encara considera que no ha arribat a conèixer res. Aleshores, ell es llença el pacte amb el diable per explorar el que hi ha més enllà dels límits del coneixement que ha tingut fins a aquell moment. Aleshores, jo crec que la dualitat Faust-Mefistòfil, que és el diable, ens introdueix molt bé a les dues cares de l'exploració, el que és, diguem, la cara sublim, la cara positiva, la cara creativa de l'exploració, i també els aspectes perillosos, els aspectes arriscats que hi ha a l'exploració. Faust és molt interessant perquè, per una banda, és el que vol explorar els coneixements fins als darrers límits, però també, i a vegades això s'oblida, és aquell que vol viure les experiències també fins als darrers límits. I en aquest sentit seria tan identificable amb el personatge que busca el coneixement i que mai es conforma amb el coneixement i que quan colonitza una illa vol arribar a una altra illa del coneixement, etc., com amb un dels personatges que tu has esmentat abans, que és Giacomo Casanova, que era un experimentador dels sentits, un explorador dels sentits. Aleshores, jo crec que hi ha, sobretot amb la figura de l'explorador, aquestes dues vessants, la vessant del coneixement i la vessant dels sentits.
Sí, hi ha un aspecte, amb això que ara comentaves, en el cas, diguéssim, del Faust de Goethe, i en el cas, diguéssim, de Casanovas, és la diferència, òbviament, entre el discurs, diguéssim, literari, que és aquest personatge sorgit de la literatura que ens parla, diguéssim, d'un marc, de cometes, teòric, i el cas de Giacomo Casanovas, que en la seva biografia, vastíssima biografia, bueno, autobiografia que ja es fa sobre aquesta és la meva vida, ell és el producte mateix de l'exploració. És a dir, que suposo que deu ser bastant més fascinant veure en el propi individu aquesta capacitat, diguéssim, de superar els límits, que no estrictament el dibuix intel·lectual que un pot...
Sí, amb el cas de Giacomo Casanova, el que hi ha interessant, bé, del Casanova que nosaltres coneixem a través de les seves memòries, és que ell és l'explorador que vol experimentar els sentits i ell mateix és l'objecte d'aquesta experimentació. Des d'aquest punt de vista, jo crec que és completament divers de l'arquetip amb el qual a vegades se l'ha comparat, que és Don Juan. Don Juan és una persona que va acumulant conquestes femenines, però sense arribar a explorar realment aquestes conquestes. Don Juan ni estima ni sent curiositat per les conquestes femenines, sinó que és un acumulador d'un nombre de conquestes. En canvi, Casanova el que fa és introduir aquest element d'enamorament i de gaudir d'allò que està experimentant. Però jo voldria introduir també un altre aspecte que històricament ha marcat, jo crec, l'imaginari d'Occident, i és el fet de que el viatge cap al que és desconegut, cap al final del món, cap a l'última frontera, etc., va tenir un gran heroi històric, però amb una enorme llegenda i una enorme repercussió a la història occidental, o almenys al seu imaginari, que va ser Alexandre el Gran, en un moment determinat, quan talla el nus gordià, es llença cap al desconegut. I és un heroi el qual s'imposa per sobre de tot la raó de l'explorador. No tant la raó d'estat o la raó del príncep, sinó la raó de l'explorador. I a vegades m'agrada comparar els dos grans travessaments de frontera que es fan al món antic, el que fa Alexandre i el que fa Juli César, perquè són completament diversos. Juli César travessa el riu Rubicó per tornar cap a Roma. És a dir, és un moviment centrípet de tornar cap a Roma, i en el cas de Juli César, l'explorador de la Germània, de les Gàlies, el que és l'heroi guerrer, queda substituït per la raó d'estat. En canvi, Alexandre passa, després de tallar el nus gordià, se suposa que travessa l'última de les fronteres, es llença cap al món de l'inconegut, i malgrat les resistències dels seus capitans i de les seves tropes, ell segueix com amb una mena de fascinació cap als límits, fins a on pot arribar els seus propis límits. Aquesta figura és d'enorme transcendència, però és que, a més, és també d'un gran contingut simbòlic, perquè em dóna la impressió que l'explorador mai té una consciència molt clara de l'últim límit. Quan arriba el que és el darrer límit, aleshores en busca un altre que estigui més enllà d'aquest. I això passa en tots els terrenys. Passa en els terrenys de la sensitivitat, dels sentits, però també passa en el terreny del coneixement. Jo no conec cap gran investigador, però en tots els camps de la ciència, que et digui, jo si descobreixo aquesta estrella o si descobreixo el funcionament de la cèl·lula tal o qual, ja em quedaré conforme amb això. Ell voldrà anar més enllà d'aquí, no?
Mm. Bueno, en el cas d'Alexandre, en la línia que tu deies, a més, en els llocs que hi anava, acabava adoptant les formes de vida, el vestuari, l'estètica, no?, del lloc que hi conqueria, no?, com és el cas de Pèrsia, com una encarnació.
Pues
com
que amb això jo t'introduiré un matís que em sembla molt important. L'explorador de veritat sempre ha tingut una relació privilegiada amb l'alteritat i de tolerància amb l'alteritat, perquè això ho podem veure amb els exploradors fins i tot famosos del segle XIX, eren els més propensos a adoptar les costums dels indígenes, a conèixer els arts i pràctiques religioses dels indígenes. En canvi, anava el buròcrata polític, l'administrador polític, i era el que, per exemple, en el cas de l'Imperi Britànic, era el que volia imposar, fos com fos, el modus de vida britànic. En canvi, el que feia l'explorador és sempre tenir una... Com està en aquesta situació sempre de transició, com sempre d'interludi, sempre d'interval, el que vol és també xupar allò que està rebent de les terres que està descobrint o de les terres que està arribant. Aleshores, jo crec que l'home, i ara en un sentit més general, que l'home, amb tendència a la curiositat, a l'exploració, etc., és un home que en general té molta més tendència a la tolerància que aquell que està tancat a l'exploració.
Hi ha passions on la diferència entre els temps en què es produeixen no fa que hi hagi una gran distància amb la manera d'actuar sobre elles. Una que ja hem comentat com a l'amor, probablement en alguns aspectes no ha canviat gaire, no? En canvi, tot i que també ha canviat, no? En canvi, el tema de l'exploració no creus que amb el temps, és a dir, actualment, s'ha anat debilitant aquesta idea precisament perquè el món que ens rodeja ha quedat cada vegada més descobert, és a dir, més que està més a la mà de tots nosaltres, i per tant aquesta exploració ha passat de ser una exploració cap a fora, ser una exploració cap a dins, és a dir, que seria la psiquiatria, les drogues...
Jo no ho crec, de totes maneres no ho crec, i podríem posar un exemple molt entenedor i molt de la vida quotidiana. El fast food, que s'ha imposat per totes bandes el menjar ràpid, no ha anul·lat precisament l'exploració en el terreny de la gastronomia, sinó tot el contrari. Estem en una època en què, paradoxalment, s'imposa des d'un punt de vista popular el fast food, però al mateix temps hi ha una mena d'explosió de l'exploració gastronòmica sense precedents. I això jo diria que succeeix en tots els camps. El fet de que hi hagi una mena de sobredimensió tecnològica de les coses no vol dir que en els diversos camps del coneixement, per exemple, els científics, els biòlegs, els genetistes, els astrònoms, fins i tot, tots ells estan, quan estan posseïts per la passió de l'exploració, és una cosa que és impossible posar-hi límits, no? Estan posseïts per aquesta exploració. Fins i tot podríem posar l'exemple que sembla més delicat, que és l'exploració de l'espai, que tant va fascinar a la primera meitat del segle XX o fins als anys 60-70. Que sembla que tot és massa lluny, que les distàncies són massa llunyanes, que no hi haurà cap connexió, que no hi haurà cap diàleg per nosaltres, els humans, a el que és l'univers. Però això no canvia l'excitació que produeix, per exemple, amb els astrofísics, amb els astrònoms, el descobriment de nous fenòmens, de noves percepcions. Per exemple, ara, la possible confirmació de que no vivim en un univers, sinó en un multivers, és a dir, en diversos universos simultanis, això produeix una gran excitació de tipus intel·lectual i gairebé diria que de tipus sensitiu, perquè vol dir que nosaltres únicament estem aprofitant un tant per cent molt baix de la nostra sensitivitat i aleshores hi ha moltes forces potencials en nosaltres que s'han de descobrir.
Podríem dir que l'exploració comporta descobrir?
L'exploració comporta descobrir en el sentit etimològic de la paraula, perquè descobrir és anar traient cobertes, anar posant el nu, anar posant el nu. Aleshores, aquí, de nou, com amb alguna altra passió que hem estat comentant, ens remitim a un terme grec que és meravellós per sintetitzar el que se sent davant de l'exploració, que és el terme enigma. Pels grecs, enigma volia dir allò que es revelava i es velava al mateix temps, es despullava i es vestia, o, si es vol, es vestia i es despullava. I aleshores l'exploració és sempre un viatge a través de l'enigma. Sí, i l'explorador ho sap. L'explorador sap que mai arribarà a una veritat definitiva i a un coneixement definitiu. I aquesta és la diferència radical amb el coneixement dogmàtic. El coneixement dogmàtic és el que parteix d'una veritat i de l'aplicació d'una veritat. Per exemple, el fanatisme religiós, que a les últimes conseqüències d'aquest fanatisme pot ser terrorífic, com coneixem molt bé a la nostra època, el fanatisme parteix d'una veritat i a partir d'això la vida és purament l'aplicació d'aquesta veritat. El tarannà de l'explorador és estar a les antípodes d'això. El tarannà de l'explorador és aquell que sap que ha d'anar avançant enmig d'incerteses i que encara que arribi a conclusions o a coneixements seran provisionals i encara que arribi a noves terres la novetat d'aquestes terres també serà provisional. Per això el tarannà de l'explorador a la cultura europea explota fonamentalment a partir del Renaixement. Perquè l'edat mitjana havia estat una edat dominada pel model teològic cristià, on, d'alguna manera, el món que s'oferia era un món de certeses. O sigui, tu podies anar al cel i a l'infern, tu podies condemnar-te o salvar-te, però vivies en un món de certeses. La Terra era el centre del món, l'home era l'habitant d'aquesta terra, el món estava envoltat per nous cercles, Déu envoltava tots aquests nous cercles, tot eren certeses. En canvi, quan a partir del segle XV-XVI esclata tot aquest model, ens introduïm a la consciència de l'home modern, que és una consciència en la qual nosaltres sempre estem avançant enmig de l'incertesa. Davant d'aquest avenç enmig de la incertesa, jo crec que hi ha dos grans posicions. La posició de la por, de tenir por davant d'això, i llavors et reclueixes, t'enclaustres, i defenses de nou les petites veritats dogmàtiques, o l'altra posició, que és la que jo comparteixo més, que és, bé, davant d'aquesta incertesa, derivar cap a l'exploració, derivar cap a la curiositat, cap al descobriment.
Dintre de l'exploració podríem dir, tindre com dos camins molt diferenciats, molt contraposats i fins i tot molt contraris, no? És a dir, l'exploració que va a la recerca de la conquesta, és a dir, que està determinada per una voluntat de posseir allò que provocarà l'exploració, i aquella exploració, que és la que tu ara comentaves, que és l'exploració lligada al coneixement, és a dir, si hi ha un nivell més intel·lectual o un nivell més físic, com hem comentat. Aquesta exploració en l'àmbit, diguéssim, de la conquesta seria com una exploració materialista sense que no culminaria aquesta...
Jo crec que són plans que teòricament són diferents, però que a la pràctica és, moltes vegades és dificilíssim separar. Uh-huh. Podríem posar l'exemple dels grans descobriments que es fan a l'interior del que després són grans imperis. Uh-huh. Per exemple, l'imperi espanyol. Lingüísticament nosaltres distingim entre descobridors, colonitzadors i conqueridors. Però a la pràctica va ser això. Mira, la mateixa figura de Cristóbal Colón estava rodejada d'una gran foscor al respecte, perquè encara ara alguns defensen respecte a la personalitat de Colón, que era fonamentalment un descobridor, per tant, gairebé diríem un home de ciència. Altres diuen que era un home molt ambiciós i que era un descobridor perquè volia ser un colonitzador. I fins i tot hi ha la versió que et diu no, és que en realitat tenia la mentalitat de conqueridor. Aleshores, en aquest cas, que és un cas importantíssim a la història de la cultura, no sabem ben bé si el seu tarannà era de descobridor, de colonitzador o de conqueridor. A vegades aquestes figures sí que han sigut contradictòries, i això ho trobem diversos casos a l'imperi francès, a l'imperi britànic, també a l'antic imperi espanyol, en què hi havia descobridors amb un grau enorme d'idealisme que després xoquen amb la raó pràctica dels conqueridors. Uh-huh. O sigui, jo crec que hauríem d'analitzar cas per cas. Però si tornem al mite fàustic, del que parlàvem al començament, el mite fàustic ja inclou els perills destructius i autodestructius que també pot tenir l'exploració.
Esteu escoltant Les passions segons Rafael Argullol, a Ràdio Estel, espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel.
Per altra banda, ja en el segle XX, la generació Beat, però no solament la generació Beat, han agafat un element central d'aquesta cultura, que és les drogues, tot i que també a l'antiguitat també les drogues han estat el pòrtic a descobrir altres mons.
Sí,
no?
Sí, sí.
És evident que el segle XX ha construït aquí una via d'exploració que s'havia donat anteriorment.
Jo tinc un testimoni de primera mà al respecte, perquè una vegada vaig conèixer a El Escorial Albert Hofmann, que va ser el descobridor de l'LSD, el sintetitzador de l'LSD, gairebé per casualitat, perquè ell era un químic suís que va viure molts anys, perquè quan jo vaig conèixer s'estava apropant als 100 anys, però encara donava cursos i conferències, i ell, amb el curs d'una altra investigació, com a resultat col·lateral, va sintetitzar l'LSD.
In a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope
eyes. I aleshores ell, segons em va explicar, aquí va veure una possibilitat del que tu deies, no? De l'ampliació de les fronteres de la percepció extraordinària. I en aquest sentit, ell feia un balanç, per una banda positiu i per altra banda, doncs, terrorífic del seu propi descobriment, perquè quan ell va sintetitzar l'LSD, va veure, com gran part de la generació Beat, aquesta possibilitat de ampliació dels nivells de consciència i dels poders de la consciència humana. Però, per altra banda, se n'adonava també de l'ús mefistofèlic que s'havia fet del seu propi descobriment, de l'utilització de la droga doncs, com a producte destructiu, etc etc. I jo, ja et dic, ho vaig conèixer ja molt gran, em sembla que va morir 2 anys després de que jo el coneixés, i tenia aquest balanç com contradictori.
I bé, sempre hem dit en les diferents passions que les passions en si mateixes són paradògiques, no? I no podia ser d'una altra manera també en el cas, diguéssim, de l'exploració, perquè, com deies tu molt bé, quan parlaves del mite de Faust, hi ha el mal latent al costat d'aquesta exploració. És a dir, que si no vigilem, pots acabar anar a l'altre cantó. Ho dic perquè en el segle XX, seguint en el segle XX, ha estat un segle on s'ha explorat molt a través del mal, no? L'altre dia llegint, millor dit, un llibre sobre un tema del nazisme, sortia la figura del doctor Mengele, no? En el cas, diguéssim, del nazisme, un personatge que avui alguns el situen simplement com una figura cinematogràfica o una figura que podem veure en el cinema, però que va existir i que va desenvolupar la seva activitat en el nazisme experimentant, explorant, a través de, diguéssim, d'una espècie com de genocidi mèdic que va suposar, diguéssim, una de les fotografies, una de les metàfores més fortes, diguéssim, per entendre el que havia...
És que jo crec que l'exploració, que és una activitat humana fascinant, de les més fascinants, té el problema que si l'explorador no és capaç d'anar fixant els seus límits, pot portar directament al camí de l'autodestrucció i de la destrucció dels altres. I el cas que acabes d'indicar del Mengele amb el nazisme seria un cas extrem d'altres casos que succeeixen contínuament al món de la biomedicina i al món de la investigació dels fàrmacs, etc etc. I és que si l'explorador no veu que aquella exploració ha de tenir els seus límits amb no fer un dany, no fer un mal amb els altres humans, aleshores la seva exploració pot ser directament molt negativa. I seria aplicar aquell principi clàssic que s'aplica a la llibertat, que la meva llibertat acaba on comença la teva llibertat, doncs amb l'exploració jo crec que seria igual. O sigui, la meva capacitat d'explorar hauria de tenir sempre el respecte de la llibertat de l'altre. I això és aplicable en tots els camps, no únicament el de la medicina, sinó una mica amb el paradigma dels exploradors, que seria l'exploració i el descobriment geogràfic. Quan el segle XIX, que va ser el segle d'or de les exploracions geogràfiques, s'arribava en determinades terres, tenies dues possibilitats. O destruir pràcticament allò que havies explorat, o tenir una relació de tolerància, d'harmonia, de tacte amb aquestes mateixes terres, amb els indígenes, amb els nadius d'aquestes terres. Però això és conflictiu i sempre és difícil veure una regla general, perquè penso que l'explorador, moltes vegades mogut pel seu propi entusiasme, pot arribar a una destructivitat gran. És el que amb altres passions hem indicat, que quan es torna fosca una passió es torna fosca quan esdevé obsessió. L'exploració en tots els camps es pot tornar fosca quan es converteix en una obsessió. I, de fet, quan, com deia el segle XIX, hi havia aquesta enorme expectativa pels descobriments geogràfics que ens portava a paisatges que ara per nosaltres serien inèdits, però a la Societat Geogràfica de Londres es podia arribar a acumular 20.000 persones esperant els resultats dels descobriments de l'Stanley, del Livingstone, dels grans exploradors del segle XIX. Però ja aleshores van haver-hi moltes acusacions creuades, amb el sentit de que la legítima i l'entusiàstica exploració, en alguns dels casos, acabava amb una obsessió de poder. Hi ha un clàssic de la, de la novel·la que, en certa manera, examina això, que és El cor de la tenebra, de Joseph Conrad, no? Que examina fins a quin punt es pot arribar a una obsessió, que és la que domina a Kurtz, que és un dels personatges de la novel·la, una obsessió que finalment et porta gairebé a autodeificar-te i a convertir-te en un tirà, a convertir-te en una mena d'ésser totalitari que exigeix obediència per part de tots.
Bueno, tu has tret a col·lació al Joseph Conrad, que quasi bé totes les seves novel·les, per no dir totes, són un exercici d'exploració.
Sí, és a dir,
és totes. No? És a dir, que òbviament, aquest és un dels seus principals vehicles d'expressió. Però anant, diguéssim, a l'àmbit de la literatura, però de fet es podia extendre a tot l'art, és evident, a partir del que estem parlant, que un dels aspectes de l'exploració constitutiu és la creació com a exploració. Creació és igual a exploració, indefectiblement, no es pot deslligar. És a dir, que el poeta, el novel·lista, el pintor, l'arquitecte, el músic, en el moment que decideix, en el cas del músic, agafa un pentagrama completament buit i comença a posar-hi allà notes musicals, ell ja està explorant en aquell mateix moment un terreny, un espai, una geografia tan inabastable, tan sorprenent, tan positiva o negativa, no?, com podia ser els viatges que hem estat comentant, diguéssim, dels conqueridors espanyols o macedonis. No?
Exploració i creació van completament unides. No? Fins i tot jo, en un moment determinat, he donat una definició lapidària de literatura, que és literatura igual a experiència més experiment. Experiment, experimentar, explorar, crear, tot va junt. Però també aquí diria jo que comporta els seus perills, com amb el resta dels nivells d'exploració que acabem d'indicar. Perquè un creador, per exemple, un creador de la paraula, pot explorar, experimentar fins a determinats límits, però pot arribar un moment que, més enllà d'aquests límits, ell sigui incapaç de transformar en estructures lingüístiques i lògiques allò que està explorant, que és el que probablement hauria passat amb James Joyce, sí. Després ja no de l'Ulisses, sinó de Finnegan's Wake. I és el que va reflexionar molt bé Rainer Maria Rilke. Rilke va estar uns anys amb un sentiment d'impotència creativa extraordinària i va ser, en certa manera, pel fet d'haver arribat a una exploració que el portava més enllà ja d'uns límits que ell mateix era incapaç de resoldre. Però fins i tot l'artista més reconegut de tota la història, que va ser Miquel Àngel, reconegut pels seus contemporanis, si llegim els poemes de l'última època de Miquel Àngel, quan ell ja era molt vell, tenim una percepció raríssima, perquè Miquel Àngel, que havia explorat totes les formes, tenia una sensació de fracàs. De fracàs, i això ho transmet amb els seus lectors. Per què? Perquè ell, en un moment determinat, pensa que ja no es veu en cor d'arribar a traduir en forma plàstica, en escultura, allò que la seva ment ha prefigurat. I és per això que ens trobem aquestes misterioses, meravelloses i misterioses escultures últimes de Miquel Àngel, la Pietà Rondanini, la Pietà Palestrina, la Pietà Florentina, el Sant Mateu, que són cossos que deixa inacabats i atrapats a la roca,
pedra, no?
a la pedra. I un gran admirador, passat els segles, un gran admirador de Miquel Àngel, amb el transcurs de la seva enorme obra creativa, va arribar a sentir problemes semblants, que va ser Auguste Rodin. Rodin, en un moment determinat, també comença a deixar escultures atrapades a la pedra, inacabades, perquè, segons li confessa amb el que aleshores era el seu secretari a París, que era el propi Rainer Maria Rilke, li confessa que la seva exploració mental de les formes ha anat tan lluny que és incapaç de transformar-les en formes físiques. Mm-hmm. Aleshores, això vol dir que tots els camps de l'exploració, inclòs el terreny artístic, diguem-li, va acompanyat dels seus perills i dels seus riscos. A la música postromàntica això ha succeït molt. Músics, Schoenberg, altres, que en un moment determinat entren en crisi respecte a la forma que ells són capaços de donar els seus sentits i els seus continguts.
Uh-huh. Ja, parlant de literatura i de l'exploració, hi ha, probablement, amb l'obra de Proust, La recerca del temps perdut, una de les exploracions més fascinants, perquè és com una exploració estàtica sobre la base, diguéssim, de la memòria, dels records, no? De revisitar, diguéssim, el que has viscut, però amb una voluntat d'explorar-ho des d'una realitat sensible diferent, donat que tu ho estàs fent des d'un present que no és aquell passat, no? Donant-li, per tant, a l'idea de l'exploració com una espècie de retorn a la vida.
Però també la passió per la memòria, l'exploració de la memòria, que també en aquest cas pot ser fascinant, i el llibre de Proust és una mostra literària excelsa d'aquesta fascinació, també és perillosa. Mm-hmm. Perquè, segons com, l'exercici de la memòria et pot portar a quedar atrapat amb la nostàlgia, que és, en part, el tema de l'última, i potser gairebé podríem dir l'obra mestra, bueno, totes són obres mestres, de Tarkovsky, la pel·lícula Nostàlgia,
sí,
en què hi ha un rus que està a Itàlia, que en certa manera ha renegat de Rússia, però té una nostàlgia brutal de Rússia.
Insuportable.
I que en un moment determinat hi ha una escena meravellosa, perquè ell ha travessat tot Itàlia per anar a veure una obra, que és l'obra de Piero della Francesca, La Madonna del Parto, i quan ja està a l'església que ha de veure el fresc de Piero della Francesca, no entra. Allò que l'ha fet travessar tot Itàlia, i no obstant, no entra. I no entra perquè allò encara desencadenaria més una nostàlgia quasi bé autodestructiva. Per tant, la memòria, que és potser el viatge, jo diria que la memòria és el viatge més interessant de tots, dels que disposa l'ésser humà. O sigui, és l'exploració més interessant de totes, però també té el perill de quedar-te anclat a la nostàlgia, o, si no, en un estat que potser no és tan directament incapacitador com la nostàlgia, però és la melancolia. La melancolia, com el gravat de Durer en què es veu l'Àngel apoyat el cap a la mà, la melancolia et porta a una certa situació en què ni avances ni retrocedeixes. No? Mm-hmm. Per tant, també aquesta exploració, en tots els casos, està clar que l'exploració ens porta a la llum i a l'ombra al mateix temps. No?
En l'àmbit de l'art, diguéssim, en el segle XX, clar, a part, diguéssim, de l'exploració tal com l'hem entès des del punt de vista que el creador fa una obra, ja en el segle XX una cosa d'una gran radicalitat és que l'obra és explorada en si mateixa. És a dir, que a l'artista, ja parlaves abans, diguéssim, de Schoenberg, però en l'àmbit de la pintura, de les arts visuals i plàstiques, això és molt evident, s'explora a l'artista en relació a l'obra, però l'obra és obligada a explorar-se amb ella mateixa per superar allò que havien fet els seus contemporanis, no? És a dir, és el cubisme, el minimalisme...
Perquè l'obra és sotmesa... ella mateixa és sotmesa a la lògica de l'exploració. Mm-hmm. I aleshores, un dels conceptes que al segle XX entra en crisi, i jo crec que entra en crisi amb raó, és la idea d'obra d'art. Mm-hmm. O sigui, l'art és una obra d'art o l'art és un procés inacabat contínuament, és una work in progress. Clar, la obra d'art és com si posessis uns límits a l'art, el tanquessis i l'empaquetessis definitivament. I això és el que entra en crisi al segle XX, perquè nosaltres tenim dret a empaquetar el procés artístic. Hi ha un inici, hi ha un final, hi ha una última pinzellada, hi ha una última línia per un poema. Esclar, ho hem de posar, però el posem, jo quasi diria, de manera provisional. Jo, com a escriptor, aquí ho puc manifestar molt clarament. Nosaltres fem un llibre, fem un poema, fem un text, però aquest text, encara que nosaltres el deixem com acabat, en realitat està únicament provisionalment acabat. I posaré un exemple molt recent. El meu primer llibre es deia Lampedusa. Transcorria en una illa que aleshores ningú coneixia, sí, i que era una illa paradisíaca. Aquesta mateixa illa darrerament s'ha tornat en símbol de l'infern. Hi ha hagut milers i milers de nàufrags procedents del nord d'Àfrica que intenten arribar a la illa de Lampedusa. Bé, quan jo veig el meu propi llibre, Lampedusa, penso... Bé, sí, aquest llibre el vaig acabar, jo el vaig donar per acabat, i el vaig reeditar diverses vegades, però ara, a la llum del que ha passat, jo mateix reescriuria el llibre. Per tant, jo crec que el que anomenem obra d'art mai està acabada. És una exploració, i com a tal, mai està acabada.
De tots els àmbits, diguéssim, de l'exploració del que pot un ser humà veure's impulsat, probablement si la ciència, on els seus resultats tenen un poder multiplicador de canviar, diguéssim, la percepció del que ens envolta, no? És a dir, Newton, per posar un exemple, Galileo amb una altra esfera de l'àmbit científic o de l'àmbit de la ciència, no? Que canvia, diguéssim, tot el paradigma, diguéssim, del que ens envolta. És a dir, amb les altres qüestions que hem parlat, no sabem com comencem. Sabem, és a dir, és una mica la idea que hi ha del viatge. És a dir, sabem que iniciem un viatge, però sabem on ens porta. En canvi, l'àmbit de la ciència sembla que sempre arribi a port. Sembla que sempre tingui la capacitat de donar resposta.
Jo diria, contestaria sí i no. Sí, amb el sentit de que és a l'àmbit on, en efecte, una exploració pot cristal·litzar amb resultats pràctics de manera més immediata per a l'humanitat. No amb el sentit de que jo he comprovat que és diferent el tarannà del tecnòleg i del científic. És a dir, el que nosaltres rebem contínuament és tecnologia. És a dir, ciència pràctica o aplicació pràctica de la ciència. Però el científic pur és aquell que té exactament la mateixa mentalitat que té l'explorador geogràfic, que té l'artista. Si tu, un científic, pot haver descobert alguna cosa que té una gran aplicació pràctica, però ell continuarà investigant teòricament, continuarà investigant territoris desconeguts, perquè és la seva passió. I la passió de l'exploració és aquesta. Encara que es resolguin pràcticament les coses, l'exploració continua.
Hi ha una literatura, diguéssim, de l'experiència interior, Baudelaire, Rimbaud, que han construït, diguéssim, a través de la literatura, a part d'una obra exquisita, magnífica, una plasmació de la seva exploració més enllà de la literatura, i l'han plasmat a través de la literatura, no? Potser el cas de Rimbaud sigui el més paradigmàtic d'això que necessita de la literatura per canalitzar, diguéssim, un viatge que ja ha tingut inicialment i que troba a la literatura el lloc on assentar de manera puntual aquesta exploració que ell ha fet, i que una vegada s'ha produït marxa un altre tipus d'exploració, que és via Holanda i després a Java, perdre's en el món i fer una exploració física després d'haver fet i culminat una exploració de caràcter intel·lectual.
Jo m'atreviria a dir que Rimbaud és un nom propi de gran potència que nosaltres coneixem, però que és una mica el cap de l'iceberg d'un fenomen que s'ha donat, que es deu donar i que es donarà molt a la història de l'home. I és que, de la mateixa manera que sabem que Rimbaud, en un moment determinat, abandona la poesia i se'n va cap a altres àmbits d'exploració, el que anomenem història de la literatura és únicament el cap de l'iceberg de tota una subhistòria de literatura de gent que va, en un moment determinat, explorar literàriament, després ho va abandonar i es va dedicar a altres exploracions. De fet, l'escriptor és aquell que aconsegueix tenir una pervivència a través del temps. Però hi ha molts aspirants a escriptor o molts escriptors de gran talent que en un moment determinat entenen que aquell mitjà ja no és un mitjà suficient per a la seva exploració. I això, tornant a Rimbaud, ell, a l'últim dels seus llibres, Una temporada a l'infern, ho va dir d'una manera claríssima. Prou de paraules. Hi ha un vers que vol dir que diu prou de paraules i va ser profètic, perquè ell mateix va abandonar les paraules i se suposa, o podem suposar, o podem tenir la hipòtesi, que va continuar les seves exploracions en altres terrenys.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Rafael, una vegada més.
I gràcies a tu.
I ens veiem a la propera passió.
En efecte, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Heu escoltat Les passions segons Rafael Argullol a Ràdio Estel, espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel.
Petit concert de nit. Tarantel·la per a piano i orquestra, de Louis Moreau Gottschalk, per l'Orquestra Simfònica de Utah.
Petit concert de nit.